Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, bona tarda. A les 3 i 25 venim de la informació d'àmbit general, d'àmbit esportiu general. Anem amb la informació més propera, local i regional, Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra, com és habitual en aquesta versió d'estiu, des d'ara i fins que siguin les 4 de la tarda. Anem amb els destacats del programa, que és allò que a aquesta hora heu de saber per anar pel món. El Barça, ha esclatat el cas Artur Melo, el jugador al Brasil de vacances, li ha comunicat al club que no pensa tornar a la disciplina de l'equip. En realitat, Artur no vol tornar a vestir la samarreta del Barça i així ho ha fet, no presentant-se primer a les proves de detecció del coronavirus i després als entrenaments de grup. Artur no se sent ben tractat i el club li obre expedient. Ell voldria rescindir ja el contracte perquè recordem que Artur forma part d'aquest canvi de cromos amb la Juve i amb Pjanic. Artur a la Juve, Pjanic al Barça. Aquesta és la portada del programa. De seguida, més informació. Ampliem per què Artur no ha vingut, què pensa el Barça i ho analitzem. Ens apropem a la figura del brasiler Artur Melo amb Marcelo Beckler, el periodista d'Esporte Interativo, i tertúlia amb David Bernabéu, company de Mediaset, i Luis Buxeras, company de La Vanguardia. La cara positiva al Futbol Club Barcelona és Ousmane Dembélé, que, operat l'11 de febrer del trencament del tendó del bíceps femoral de la cuixa dreta, ja ha tornat a treballar a sobre de la gespa en el mateix horari que l'equip, però fent treball de recuperació. En realitat, també han treballat recuperant-se de cops i lesions Lenglet i Griezmann. Està lesionat Ronald Araujo, esquins al turmell dret. Veurem com evoluciona. Sempre la data és 8 d'agost, és dissabte 8 d'agost pel proper partit oficial del Futbol Club Barcelona a la Champions, tornada dels vuitens de final davant el Nàpols. Ara parlo del Nàpols, però atenció que això pot portar cua. Quique Setién programa de moment per demà doble sessió d'entrenament, matí i tarda, i del rival europeu del Barça, el Nàpols, haurem d'estar molt atents avui perquè té partit, i és partit gairebé, o sense el gairebé, a l'alçada del que jugarà al Camp Nou. 9:45, avui a camp de l'Inter, Inter de Milà, Nàpols, en el primer dels dos partits que li queden al conjunt italià, l'equip que entrena Gennaro Gattuso abans de jugar al Camp Nou. Teníem l'interrogant de Mertens, que arrossegava problemes físics. Tenim l'interrogant, però sembla que no jugarà avui, que està descartat Manolas, que davant el Sassuolo no va poder acabar el partit amb un problema a les costelles. Més futbol, més notícies a l'Espanyol. Segueix l'espera d'anunciar Vicente Moreno com a entrenador. De moment, a aquesta hora, segueix sent tècnic del Mallorca. El Girona ha tornat avui als entrenaments després de sotmetre's ahir a proves de detecció de la Covid-19. I, fora del futbol, dues notícies en motor. L'exdirectiva del Futbol Club Barcelona, Maria Teixidor, proposada com a nova presidenta del circuit de Catalunya. I l'atleta catalana Marta Galimany busca aquesta nit el rècord de la hora en una pista d'atletisme, serà a Fornàs, a Valls. Sílvia Ortiz a la producció, Cito Ramírez a la sala de màquines, 3 i 28, Esports Cope, 2 minuts i tornem.
Está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto. Sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estás informado.
Seguim aquest recorregut informatiu que ens porta fins les 4 de la tarda. Ja us he avisat que la portada d'avui dimarts és pel cas Artur. Informem i analitzem. Primer informem. Víctor Navarro, cas Artur, detalls.
Com estàs, Albert? Expliquem en els detalls als oients d'Esports Cope de què ha passat cronològicament les últimes hores. Ja ho vam avançar ahir, al partidazo amb Josep Alarrañaga. Com sabeu, el planter passava aquest dilluns els tests PCR per tornar ja amb dinàmica a Champions. Uns tests que es feien ahir entre 4:15 i 5:15 de la tarda. I uns tests on Artur Melo va informar al club que no es presentaria i que es quedava al Brasil. El jugador explicava que estava molest des de l'anunci del seu fitxatge per la Juventus. El club va dir-li que no tenia permís i que havia de presentar-se avui o, si no, s'estudiaria una sanció disciplinària. Artur, en rebre aquesta resposta, va comunicar al club que no calia, que ell volia donar un pas al costat, que deixessin d'expedients, que no volia acabar malament i es volia desvincular del Barça. Va demanar trencar, rescindir el contracte. A aquesta hora el Barça ens assegura que ells no estan pensant en arribar a un acord, que el jugador ha trencat el seu compromís de jugar amb els blaugranes fins que acabés la Champions i que ara haurà d'assumir les conseqüències. Artur vol marxar ja del club i el Barça està molt molest per aquesta actitud.
Així està el cas Artur. Gràcies, Víctor. No te'n vagis gaire lluny, que ens has d'explicar l'actualitat estrictament esportiva del conjunt blaugrana. Serà dins la tertúlia. Aquesta és la cronologia dels fets. I després hi ha un terme molt periodístic, molt nostre, i és Artur es declara en rebel·lia. A veure, busquem aproximar-nos a la figura d'Artur Melo. Què pensa després d'estar en la seva zona de confort al Brasil? Per què passa tot això? Tenim comunicació amb Marcelo Beckler, periodista d'Esporte Interativo. Marcelo, hola, com va? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. A tu, d'inici, t'ha sorprès tot aquest cas, Artur, la postura, la situació del jugador?
Home, sí que m'ha sorprès perquè jo crec que no és la primera vegada que un jugador surt del Barça i que voldria quedar-se aquí i que el jugador es borri com va fer ell. Sí que m'ha sorprès molt i a més el Barça no, com no tindrà el Busquets i el Vidal pel partit de tornada contra el Nàpols, pot ser que Artur que no comencés de principi, però seria un jugador utilitzable per fer gent, encara que estigui molt clar que no compta per ell. Però en una circumstància jo crec que el jugador no es pot borrar com es va fer ell.
Tu teniu més informació del que vol fer Artur? És a dir, ell en cap cas vol tornar. Ell vol finiquitar la relació amb el Futbol Club Barcelona i de Brasil passar a Itàlia perquè ja sabem que serà nou jugador de la Juventus, no?
Exactament. Es ve molt, no sé, molt desconnectat amb l'equip. Ell tenia moltes ganes de seguir al Barça, de jugar i fins i tot després del traspàs de la Juve, de seguir ajudant. Però com es va quedar molt clar per Setién i sobretot el que va fer Setién públicament, no? Les declaracions de Setién sobre ell, va quedar molt clar que no comptava amb ell i la intenció ara del jugador és quedar-se al Brasil, centrar-se a la Juve després del mes d'agost, després del CIU, bé, encara en l'estiu, no? Perquè agost encara serà ahir a l'estiu i serà a la Juve. Doncs no tornarà a Barcelona. Jo estava parlant amb el club per finiquitar el contracte i doncs res, dependrà la Juve a partir de la propera temporada.
És a dir, que Artur no tornarà a vestir la samarreta del Barça.
No tornarà. Jo crec que el Barça encara tenia, com a molt, 4 partits per fer, i si no és aquí per jugar contra el Nàpolis i després, quan torni Busquets i Vidal, no jugarà.
Què ha valorat ell? És a dir, és difícil, però no impossible, que el Barça pugui guanyar la Lliga de Campions. Què ha valorat ell? El tracte que ha rebut en contraprestació amb el que esportivament podia guanyar?
Sí, imagineu vosaltres si el Barça guanya la Champions i no és Artur, a la celebració, i no és Artur a Lisboa...
Bé, alguna prima tindrà, això segur.
Alguna prima tindrà, però igualment... Bé, és molt... El més difícil de tot això és que el Barça guanyi la Champions. Això és altra història, però alguna cosa guanyarà. Però la imatge és que es quedaria molt, molt tocada, no? Perquè, no sé, el Barça ja va fer mal i altres clubs ja van fer mal amb molts jugadors i els jugadors el que fan és no retribuir a la mateixa moneda. No es pot donar, no sé, encara que el club no li faci bé les coses, es pot fer el mateix, perquè... Tens que sortir millor que el club va fer amb tu. i no és el que va fer ell.
Marcelo, tu saps si Artur ha parlat amb el vestidor del Barça abans de prendre aquesta decisió?
No ho sé. Seré aquesta xarla que va fer amb el jugador o amb els seus companys després del traspàs de la Juve, on es va comprometre a seguir jugant i ajudant l'equip i donant-ho tot, però crec que no ha parlat. Pot ser que amb el brasiler, el Neto, era molt a prop també de Semedo, però no crec que es va comunicar als captans, que va parlar amb Piqué, Messi, Busquets. Aquestes coses no sé, perquè com eren de vacances, no eren aquí, i jo crec que no era una decisió que ja el tenia pensada quan encara era aquí a Barcelona. No crec que hagi parlat amb el jugador.
Molt bé, ens apropem a l'entorn, a la figura d'Artur Melo, encara jugador del Futbol Club Barcelona, però així està el cas, Artur. Marcelo Beckler, gràcies, eh?
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
I 36, anem a posar un punt d'anàlisi al cas Artur i a la situació del Futbol Club Barcelona en aquesta jornada on ha tornat de les minivacances l'equip que entrena Quique Setién. Tenim tertulians de guàrdia, són dues bones persones i dos bons periodistes, en aquest ordre. David Bernabéu, company de Mediaset, bona tarda. Fantàstic.
Ja en som tres,
gràcies. Luis Buxeras.
Què tal,
Bernabéu? Luis Buxeras, bona tarda.
Bona tarda.
Mediaset i La Vanguardia, David Bernabéu, company de Mediaset, Luis Buxeras, company de La Vanguardia. A veure, cas Artur, un altre incendi a Can Barça, instal·lats en aquesta muntanya russa, que anava a dir jo, companys, que ja ens acompanya des de fa temps. No sé què penseu, però per molt que se senti maltractat, que ho puc entendre, Artur, que crec que se li va fer viatjar, entre altres coses, a Vigo per després agafar un vol de tornada a Barcelona i després anar cap a Turí, no pot fer el que ha fet, no? David.
Aviam, jo el primer que vull dir és que a la vida, a vegades, quan algú... Si parlem ara de futbol, no?, un club jugador. Si un club maltracta un jugador, doncs al final pots trobar que aquest jugador s'acabi pagant nom amb el mateix per treure el club. No sempre passa això. Per exemple, amb Rakitic no passa. Jo crec que el Barça porta dos anys maltractant a Rakitic, en compte el rendiment que ha donat aquest jugador, no per voler-lo vendre, sinó perquè l'ha volgut incloure moltíssimes operacions com a intercanvi sense dir-li al futbolista, perquè va estar 3-4 mesos jugant amb Valverde al seu moment, etc. En canvi, el jugador doncs, ha mantingut una línia clara de professionalitat. No? Per tant, no sempre passa això, però aquest cop ha passat. I Artur, al final, ha acabat tractant el Barça com el Barça el va tractar. Jo crec que això no es pot aprovar. Crec que, a més, Artur, amb aquesta actitud, perd una gran oportunitat per anar-se'n amb el cap ben alt, haver sostingut el seu compromís amb la resta de la plantilla, perquè ell, en els seus propis companys, en el seu dia, en el vestidor, els va dir molt clarament que acabaria la temporada en normalitat. I, al final, la poca o molta raó que molts seguidors del Barça poguessin donar-li, tenint en compte com ha anat tot el procés i com s'ha comportat el club, doncs, segurament, amb aquest últim acte, la perd. Perquè és evident que per un, dos o tres partits que poguessin quedar... no venia d'aquí i tenies l'oportunitat, jugant poc o molts minuts, d'acabar com Déu mana. I no ho has fet. Per tant, malament el club en el seu moment i ara s'ha de dir que malament el jugador.
Luis, la teva opinió.
Bueno, és una situació kafkiana, no podíem definir, que realment si sigues l'actualitat de Barcelona en los últimos tiempos, casi años, diria, tampoco le sorprende a nadie. Bueno, yo no señalaría a una persona solo en, como decir, algo responsable de lo que está pasando. Creo que la actitud del jugador es muy poco profesional y supongo que conllevará algún tipo de multa. Creo que esto está fuera de toda duda, pero creo que todo es una situación provocada por el club, porque por la forma en que se vendió deprisa y corriendo a Artur, cómo se hizo y ha llegado a provocar esta situación. Porque realmente, teniendo la plantilla que tenía... Con la situación que había de dos partidos a la semana más la Champions en agosto, una plantilla cortísima, ya deshacerte de un jugador que era uno de los pocos activos que tenías, pues fue una jugada muy mala, una más, realmente, de esta junta que últimamente no está muy afinada y creo que gran parte de la responsabilidad de lo que está pasando se la doy más al club por mucho que l'actitud del jugador me parece muy censurable.
Després hi ha una lectura esportiva, que és que quan tu acabes fent aquest canvi de cromos, és difícil entendre que puguis mantenir l'atenció del futbolista, en aquest cas d'Artur, que es queda al Barça. Però clar, David, no és que vagi gaire sobrat Quique Setién d'efectius, i és cert que queden per davant 4 partits per intentar aconseguir el somni de la Lliga de Campions, i això afecta directament també a la planificació esportiva en aquesta part que queda de la temporada.
Sí, això que dius és evident, Albert, però jo crec que també hem de fer una reflexió sobre que al final tot aquest cas que s'està produint amb Artur és un reflexe de com està el club lideratge, a tots els nivells, perquè no hi ha hagut lideratge al club per fer tot aquest procés com Déu mana. És a dir, primer no hi ha hagut lideratge aquests dos últims anys, perquè tots sabem que Artur té unes condicions inqüestionables per jugar a futbol, però una cosa és la qualitat i una altra cosa és el rendiment. I el Barça no ha aconseguit que el jugador rendís. Evidentment, part de culpa és imputable al futbolista, que segurament no ha portat la vida ordenada que hauria d'haver portat durant aquestes dues últimes temporades, però algú del club hi ha hagut, amb ascendència i amb autoritat moral, com per parlar amb el jugador i fer-lo anar pel camí del bé? No, no hi ha hagut ningú. Ni al club ni al vestidor. Fins i tot en aquesta recta final de les coses, no hi ha hagut cap líder al vestidor que hagi agafat Artur, li hagi dit, escolta'm, les coses seran difícils, però tu aquí amb nosaltres fins al final, o hagi parlat amb l'entrenador per intermediar, oiga, mister, no digas según qué cosas de este futbolista, que está en una situación especial, en las ruedas de prensa, trátelo con un poco más de cariño, y algú que faci aquesta feina, ningú la fa. I després una altra cosa, al final Artur s'atreveix a fer el que fa perquè hi ha el president de la junta directiva que fa, és a dir, tothom s'atreveix a fer el que vulgui davant d'aquesta junta directiva. Per què? Perquè no hi ha lideratge, ni hi ha coneixement, i la sensació que tenen els jugadors és que no hi ha timó, ni hi ha ningú al volant, no? I per tant, al final, doncs sí, tot acaba conduint, com deies, a una situació que esportivament és dolenta, perquè, clar, al final, si el pots necessitar, no el tindràs, clar. Però la pregunta és que Setién, jo crec que no l'hagués utilitzat, ja no l'estava utilitzant, i per què el club ha permès que en la recta final Setién digués les coses que ha dit el jugador públicament a les rodes de premsa? És a dir, al final no se salva ningú en aquesta història, m'entens? Ningú.
Ja. Parlant de salvar, Luis, i fent una lectura esportiva de la situació d'Artur, es va vendre, i jo coincideixo, que és un futbolista amb allò que s'entén com ADN Barça, però el creixement ha estat molt lent, si no s'ha estancat, Artur arriba al conjunt blaugrana, no sé si acaba portant el que s'esperava, que segur és culpa del club, que segur és culpa d'ell, i després acaba fitxant per la Juventus, acaba millorant també el contracte. Esportivament tenia recorregut Artur al Barça?
Hombre, yo creo que muchísimo. Creo que era de los pocos jugadores, además, con una edad como la que tiene. Además, es una operación que se entiende menos porque el Barça tiene una plantilla que cada vez se hace más mayor y de los pocos jugadores con los que puedes construir el futuro, pues lo cambias por uno que tiene, creo que 7 años más que él. Y no se entiende. Yo creo que tenía mucho recorrido. Sí, es verdad que se había parado. Mucha presión, yo creo. Messi, lo que dijo al principio de que lo veía muy bien, el nuevo Xavi y esas cosas, creo que todos le vimos bien. Se estaba perdiendo un poco fuera del campo, da la sensación. El cambio de representante que hizo últimamente parecía que lo iba a encauzar, pero parece ser que no acaba de funcionar y para el Barça ya es un caso perdido.
Vaig amb vosaltres de seguida, però abans recupero el Víctor Navarro en aquest estudi de Copi Catalunya i Andorra, perquè avui ha tornat a treballar el Barça. Demà ens avisen que ho farà en doble sessió. Jo no sé si això tindrà recorregut durant la setmana. A veure, avui, sense Artur, sense Umtiti, que està lesionat, i 3 jugadors que estan lesionats, però que sí que els hem vist al mateix horari que la resta del grup treballar a sobre de la gespa de la Ciutat Esportiva, que són Dembélé, Lenglet i Griezmann.
Per fi arriben bones notícies a Can Barça, Albert. Ousmane Dembélé, després de ser operat l'11 de febrer a Finlàndia pel doctor Lasse Lempäinen, ha fet treball al marge, seguint amb les seves pautes de recuperació. També Clement Lenglet i Antoine Griezmann han fet treball específic, tots tres, a la gespa del camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva. Qui no s'ha entrenat amb la resta ha estat, evidentment, a més d'Artur Melo, Samuel Umtiti, que ha arribat a les 12 del migdia i segueix amb la seva recuperació per les molèsties del genoll esquerre. A més, el Barça va difondre ahir el comunicat mèdic de Ronald Araujo. Es confirma l'esguinç del turmell dret del central uruguaià. Faran més proves mèdiques i veurem si pot entrar en la llista contra el Nàpols. Dels lesionats, també hem de dir que, en el cas de Dembélé, ens diuen des del club que prudència. Lenglet i Griezmann arribarien a temps pel partit del 8 d'agost i Umtiti encara no ha trepitjat la gespa. També recordar que Arturo Vidal i Sergio Busquets seran baixa per sanció i no estaran disponibles per Quique Setién, que, com deies, Albert, ha convocat per demà doble sessió a 9:45 del matí i a 7:45 de la tarda.
Continua sent un trencaclosques per Quique Setién configurar gairebé partit a partit la plantilla, l'11 i també els suplents del Futbol Club Barcelona. Crec, Bernabéu, que tu això de les minivacances no ho compres, no?
Home, no, aviam, és que jo crec que els jugadors del Barça han confós una mica els 6 dies de descans amb unes vacances d'estiu. Vull dir dues coses per endavant. Els jugadors del Barça no han fet res que estigui prohibit. O sigui, hi ha una recomanació que és no sortir a Catalunya, però no és una prohibició, per tant, no han fet res que estigui prohibit, i després també ho han fet amb l'anuència del club, és a dir, amb el permís del club. De fet, hi ha tres jugadors lesionats que se'n van anar amb fisioterapeutes de confiança al club al seu costat, que és de vacances. Per tant, dit això per endavant, no? Ara, crec que el debat està en la reflexió que s'ha de fer sobre si és prudent o no el que han fet. Perquè, clar, amb una Champions a tocar amb 6 dies, que són 6 dies de descans, bàsicament físic i mental, per recuperar-se del tram final de la Lliga i afrontar en condicions els entrenaments previs al partit contra el Nàpols, que és, per mi ara mateix és evident el partit de l'any pel Barça, doncs, ostres, jo crec que el més prudent era quedar-se aquí, sincerament, i no córrer riscos, perquè imagina't que en aquests moments, a 15 dies del partit, hi ha qualsevol positiu d'algun jugador que hagi pogut estar en contacte amb algun dels seus companys. O sigui, tens un pollastre de calample, i venint del que vens, a nivell global em refereixo, el que te'l fan labrar, el que està passant amb els rebrots a Espanya, doncs, per mi, era prudent, si m'ho preguntes, era prudent quedar-se. Ara, ho han fet amb permís al club, no han fet res que estigui prohibit, de moment, avui, pel que sabem, les coses han anat bé i esperem que es mantinguin.
Ja, Luis, segona part de la temporada, amb tota l'afectació de la pandèmia de coronavirus, quin recorregut pot tenir? Opcions del Barça a la Champions? Ja veureu, abans de respondre amb això, és que em venen més preguntes al cap. Avui és un sí o un no, eh? Avui veureu l'Inter-Nàpols, Bernabéu?
Per mi un sí és un comunicat molt curt, eh? Un no, però bueno...
Ja ho sé, però és el que et demanem.
No, que em preguntaves...
Si veuràs l'Inter-Nàpols avui.
Sí, el veuré, sí.
Sí, llavors el termòmetre i la preocupació pot estar una mica alta. El veuràs, Luis?
No.
No. Opcions del Barça, la segona part de la temporada, la Champions, Buxeras?
Poques, la verdad es que poques, pero bueno, es un formato que veremos, porque a partido único, pues con Messi, pues eso siempre puede salir cara, pero está claro que el fútbol, que menos en un... Recuerdo Villarreal y alguna primera parte que ha hecho después de la pandemia... La verdad es que el fútbol y el juego del Barça no invita mucho a ser optimista con sus opciones en la Champions, pero...
Sí, però al final són dinàmiques, aquesta aturada, no sabem com pot afectar, allò, el concepte de limpiar, no?, que deia Messi, al final són 4 partits, veurem com estan altres equips que potser no han tingut tant de rodatge, altres equips que tenen aquesta sobrecàrrega de... No ho sé, és que jo tinc dubtes, ho veig molt difícil, les sensacions no acompanyen a ser optimista... Pero es un gran interrogante, Luis.
Sí, lo es, y además que vas por parte del, por decir algo, como si fuera un cuadro de tenis, por la parte del cuadro más difícil, porque te tocan absolutamente todos los favoritos. Porque realmente, por el otro lado, pues sí, está el Atlético, a ver lo que hace, el PSG, pero que no sé, esto sí que es una súper incógnita, cómo va a rendir el PSG. Entonces, también te hace ser aún menos optimista, por decir algo, a la hora de valorar las opciones del Barça, veremos. Yo, al contrario de lo que dice David, a mí, que se hayan, o sea, está claro que más prudente es quedarse en casa y no moverse, lo que estamos viendo. Pero con la tralla que llevan estos 2 meses, de 2 partidos diarios, la presión, todo, yo creo que irse 4 días a Ibiza y despejarse, que es lo que les gusta en un barco, que no ven a nadie y están ellos, yo creo con la familia, yo creo que eso va súper bien para limpiar, como dices tú, para la mente.
Sí,
no, yo también lo creo, ¿eh? O sea, yo una cosa, otra o la otra. A mí me parece que es bo, en el fondo es bo, pero en las circunstancias actuales és un risc, perquè ara, imagina que avui has passat alguna cosa, estaríem parlant tots d'aquests dies, estaríem buscant on Messi ha pogut tenir contactes, etc. En fi, no vull ni pensar-ho, no? Sobre el tema esportiu, mira, jo crec que en 15 dies no es poden resoldre els problemes futbolístics d'una plantilla. El futbol, afortunadament, és un esport lògic, per això és tan gran. Si fos un esport lògic, per mi les opcions del Barça són zero en aquesta Champions, sincerament. Ara, sempre dic, el Chelsea de Di Matteo va guanyar una Champions. El problema és que tu no l'has guanyat mai sent el Chelsea de Di Matteo. El Barça, quan ha guanyat la Champions, sempre ha fet doblet mínim, diga i Champions, i ha estat el millor equip d'Europa, sense discussió. El Madrid sí ha guanyat Champions, sense ser el millor equip, en moltes ocasions, o fent una lliga ridícula. El Barça no ha aconseguit, de moment, treure aquesta versió. És una versió diferent, la que es trobarà, perquè és partit únic. Tens a Messi, veurem com ha tornat després d'aquests dies, i tens un rival com és el Nàpols. Si passes Nàpols segurament trobaràs el Bayern, però el Bayern també ha deixat de competir uns dies, no sé si tornarà amb la tecla ben tocada com la tenia la Bundesliga, ja ho veurem, no? Però jo, per exemple, com que el primer rival és el Nàpols, perquè sense Nàpols no hi ha Lisboa, Bueno, jo he vist l'Espanyol fent equip de segona pràcticament al Camp Nou, creant a tres ocasions al descans, i si va 0-2 al descans no passa res. Aleshores, clar, i l'Espanyol no té Insigne, per exemple. Ni té Milik, ni té els jugadors que té el Nàpols a dalt, que no perdonen. Aleshores, bueno, jo no soc optimista, com el Lluís, sincerament. Ara, com que és un partit i tens a Messi, sempre hi ha aquesta porció d'hem de deixar bé el futbol perquè passin coses inesperades.
Totalment. El factor Messi, que jo crec que és el que s'agafa al barcelonista i al barcelonisme des de ja fa molt de temps. Aquí ho deixem. Molt bé, Bernabéu, eh? Tocant-la i deixant-la. Molt bé, Bernabéu. No esperàvem menys de tu avui, eh?
No.
Bé, molt bé.
No,
però escolta, quan un té tècnica i categoria,
sí,
molt bé.
Que passa que
encaixa bé Buixeres, també, perfecte.
Sí, bueno, sí. perquè el Lluís m'ha tornat la paret, però a vegades aixeques el cap i segons qui deus, fas mitja volta i gires.
Sou tremendos. Dos que no es declaren en rebel·lia, que són David Bernabéu, company de Mediaset, i Lluís Buixeres, company de la Vanguardia. Amenacem en tornar a trucar. Vigileu els mòbils. Adéu.
Aquí estarem. Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Esports Copé no us deixa i us acompanya a l'estiu. I serem amb vosaltres des d'un quart i 10 minuts de 4 de la tarda fins a les 4. 3 i 5 Deportes Copé, 3 i 25 Esports Copé.
Vinga, que això fa baixada. Hem de pentinar l'actualitat dels 3 catalans de la Lliga Smart Bank, de la Lliga de Segona. Espanyol, Girona i Sabadell. Comencem pel conjunt blanc i blau. Saludem el Juan Arias, que ens ha d'explicar coses de l'Espanyol i més històries. Arias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda,
Albert. Espera un moment. F5. No, Moreno no, de moment no.
No, estamos aquí desgastando ya el F5 del ordenador, del mòbil.
La tecla d'actualitzar, ho diem, Pau.
El Twitter, o como diría Clemente, la Twitter y todo aquello para ver si a última hora hay novedad respecto a Vicente Moreno. Pero de momento, la novedad es que no hay novedad.
La novedad es que no hay novedad.
No obstante, el Español sigue esperando eso, ¿no? Yo creo que la clave está en que el Mallorca acepte la propuesta de 500.000 euros para poder firmar a Vicente Moreno como técnico. No obstante, la situación está encallada porque el Club Balear solo aceptaría el pago, en este caso, de la totalidad de la cláusula, que es de 1.000.000 euros. Es decir, hay una diferencia de 500.000 euros, que yo creo que es una cantidad que al Español ahora mismo, y a pesar del descenso, no le debería suponer un problema para que el club blanquiazul finalmente pudiese contratar al técnico valenciano que tan buen papel ha hecho con el Mallorca, un Vicente Moreno que ya ha dejado clara su intención de abandonar la isla y que se especulaba con la posibilidad de que mañana fuese el día clave para desencallar esa operación.
Aquest termini de 48 hores del que ens va parlar ahir el Javier de Haro. Així tenim a l'Espanyol, de seguida torno amb tu, Arias, que tenim motor i atletisme, a veure si ens entra a tots, jo crec que sí. Girona, Joaquín Bacigalupo, què tal? Buenas tardes.
Hola, Albert, buenas tardes.
El Girona també està a l'espera, l'Espanyol està a l'espera d'entrenador, el Girona està a l'espera de posar data, com a mínim el primer partit d'aquesta primera semifinal de promoció de segona a primera. Per això es prepara el Girona, que avui ha tornat a entrenar.
Sí, sí, incertidumbre total, que como decíamos, hoy Girona volvió a los entrenamientos después de 5 días de fiesta, desde el jueves pasado, que Francisco y su cuerpo técnico le habían dado descanso a los jugadores. Ayer a la mañana pasaron los test de coronavirus, ningún positivo comunicado por el club, con el de todos los jugadores disponibles. Como decíamos, mente puesta en ese Girona-Almería, pero que sigue sin fecha. Como comentaba nuestro compañero Isaac Fouto, mañana reunión del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, donde se va a decidir qué pasa con ese Fuenlabrada, qué pasa con ese playoff, cuándo hay fecha. De momento, todos son incertidumbres, todos son incertezas, aunque todo apunta que el inicio de este playoff va a ser el próximo domingo 2 de agosto.
Diumenge 2 d'agost, com a mínim per l'inici d'aquesta primera semifinal. I ens queda el centre d'Esport Sabadell. Ahir festejàvem, celebràvem l'arribada al retorn 5 anys després a la categoria de plata del futbol espanyol. Clar, no hi ha gaire temps per valoracions. Posa 15 dies, 3 setmanes com a molt de descans pels jugadors, els que es quedin i continuïn, que ara s'ha de planificar amb un fort ingrés, una forta injecció econòmica, el salt a la categoria professional.
Sí, sí, totalmente. Hoy, de hecho, tuvieron el que diría que será el último festejo, entre comillas, porque los recibió la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, en un acto privado, en petit comité, con el presidente del club, Esteban Calzada, el entrenador, el asistente, los 4 capitanes. Pero nada más, no hay tiempo para mucho más. Ya están apuntando a la planificación de segunda A del próximo año, con muchos cambios, porque hay que recordar que es una profesionalización total del equipo al volver a la categoría de plata, un aumento del salario mínimo interprofesional de todos los jugadores. y un incentivo muy grande, la inyección económica de los derechos televisivos. Estiman en el club que van a ser entre 5 y 6 millones por derechos. A invertir en jugadores, por supuesto, en remodelaciones probablemente de la nueva Creu Alta, que puede que haya que hacer alguno que otro cambio, jugadores que terminan contratos, una plantilla que se va a tener que adaptar a esta nueva categoría. Así que toda esta planificación de los próximos días del Sabadell la vamos a ir contando, por supuesto, acá en Esports Cope.
Espanyol, Girona i Sabadell, els tres catalans de la Lliga Smartbank. Fins aquí el futbol, ara motor. Per parlar, Juan Arias, del que apuntàvem als destacats del programa, vaja que, si no hi ha un daltabaix d'última hora, l'exdirectiva del Futbol Club Barcelona, Maria Teixidor, es convertirà en presidenta del circuit de Catalunya.
Así es, y Josep Lluís Santamaría ocuparía el cargo de director general. La Generalitat ha propuesto estos dos nombres en sustitución de Vicenç Aguilera, que dimitió como presidente hace unos meses por cuestiones personales, y como decía, Josep Lluís Santamaría, que ocupará el cargo de director general en lugar de Joan Funseré, a quien van a destituir. Según la Generalitat, desde hace tiempo se detectaron algunas irregularidades en forma de pagos no justificados, circunstancias que se niegan desde el circuit. El gobierno catalán, uno de los principales accionistas del consorcio del circuit, indica además que hace años que se pretendía una profesionalización de la instalación, así como una mejora de su gestión y más transparencia. Por cierto, recuerdo que el próximo Gran Premio de España de Fórmula 1 se celebra aquí, en el circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, el próximo 16 d'agost.
Sí, hem de dir que no perillen, que aquesta notícia i aquestes notícies que ens explica el Juan Arias no fan perillar ni el Gran Premi de Fórmula 1 ni el Gran Premi de motociclisme. I ara, una que va de rècord. A 3 minuts per posar el punt i final al programa, ens has d'explicar, Juan, qui és Marta Galimany i quin rècord pot aconseguir aquesta tarda, vespre, nit.
Es una atleta de Valls, provincia de Tarragona. Intentará superar el récord de la hora que ostenta la extremeña Raquel Gómez, que desde hace dos años mantiene una marca de 16 kilómetros y 72 metros conseguida en Sevilla. Para superar ese récord, se calcula que Galimany debería dar más de 40 vueltas a una media inferior a un minuto y medio por vuelta a la pista de El Fornàs de Valls, su ciudad natal. La acompañarán tres atletas más y habrá jueces oficiales como dicta la normativa. La atleta, que es, por cierto, deportista afiliada al Barça, reconoce incógnitas ante su primera prueba de estas características.
És complicat també de gestionar, per mi també és una cosa nova, perquè clar, no tindré una meta de dir, va, he d'arribar aquí. He de calcular això, doncs, de donar el màxim de mi en una hora que, no sé, quan quedin pocs minuts, doncs, acabar de fer aquest sprint final sense tindre una meta física, sinó arribar al més lluny possible. És un ritme d'inici, anar una miqueta més en progressió, intentant apretar cap al final.
En el 2018, Galimany fue bronce por equipos con España en la maratón de Berlín y decimosexta en la maratón del Mundial de Atletismo de Doha. Está clasificada, por cierto, para maratón de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio, a saber, COVID mediante, si el año que viene. La prueba a las 21:15 de hoy.
21:15, estarem atents. Gràcies, Arias.
Que vagi bé.
Anirem tancant programa destacant en els breus de sortida que la Supercopa Femenina de Bàsquet ja tenia dates, 12-13 de setembre, ara té lloc al Bilbao Arena. Recordeu que hi participa un dels catalans que tenim a la Lliga Femenina Endesa aquesta temporada, l'Espar Girona, nova denominació, Espar Girona, juntament amb el Perfumeries Avenida de Salamanca, el Lointec Guernica i el València, que també està construint un gran projecte. I ja a l'últim minut anem fins al Twitter, @esportscope, el fòrum obert 24 hores sobre 24, repassem les enquestes del programa. Enquesta en clau Barça per tothom, però bàsicament pels aficionats i seguidors del Futbol Club Barcelona. El cas Artur, preguntem, enteneu la rebel·lia d'Artur, sí o no? Guanya, i de forma destacada, el sí, 67% dels vots, el no s'endú, el 33%. I pregunta, enquesta espanyol, quin jugador voleu que vengui l'Espanyol? D'aquests tres, Marc Roca, David López o RDT, Raúl de Tomàs. Guanya Raúl de Tomàs, 51% dels vots, 26% David López, 23% Marc Roca. Arribem a les 4, més informació, butlletins horaris, i aquí, a la linterna de Cope Catalunya i Andorra, a les 7 de la tarda. Gràcies, que vagi bé.